director insular de turisme d'Eivissa. Amb ell vam tenir l'oportunitat de parlar de la illa, dels atractius, de la convivència entre el posicionament internacional de l'oci de la vida nocturna i el patrimoni de la humanitat. Bé, de tot una mica, parlar amb ell a Fitur, evidentment, i aquesta és la conversa.
Bora, Eivissa és una illa diversa com a tal, encara que som una illa petitona, perquè només són 572 quilòmetres quadrats, però aquests 572 quilòmetres quadrats inclou molts atractius per tot tipus de visitant. I no només de cara a l'estiu, quan estem amb el màxim apogeo i quan, com havíeu dit abans, es prolifera moltíssim el tema d'oci nocturn. Nosaltres estem oberts 365 dies a l'any, i aquest és el missatge que volem transmetre, és a dir, no sols som una illa d'oci i de festa o de sol i platja com es coneix mundialment, sinó també som una illa, com molt bé heu dit, cultural. Tenim una història molt interessant i tenim una gastronomia molt interessant, i sobretot darrerament també ens estem exercint com una illa de destí turístic, de destí deportiu, perdó. De fet, just fa un moment ara que hem fet la presentació del calendari esportiu nostre, i tenim durant aquest 2016 16 proves esportives diferents. Alguna d'elles és de caràcter nacional o internacional, no? I això, diríem, és el que estem apostant nosaltres ara, diversificar aquesta oferta que tenim.
Bé, la diversificació sempre acaba sent un repte en el món del turisme. Tothom vol diversificar i desestacionalitzar.
Correcte.
Sembla que són dues paraules. Bé, i també tenim turisme sostenible, que d'això també en parlarem. Però són tres paraules claus en aquest sector que sí, tothom utilitza habitualment. La diversificació, en el cas d'Eivissa, jo penso que està absolutament constatada en aquests moments. No sé si la desestacionalització. Jo crec que hi ha una gran diferència entre l'estiu i l'hivern a Eivissa.
Massa. Hi ha massa diferència, i de fet nosaltres en aquest moment estem depenent massa de lo que és el producte d'oci nocturn, perquè l'estacionalitat ve molt marcada per l'obertura i el tancament dels grans clubs d'oci. Entonces necessitem tenir productes que puguen contribuir en aquesta tan esperada desestacionalització. Jo no crec que en su turisme de 365 dies a l'any, perquè és difícil que una illa com Eivissa puga funcionar al 100%, és a dir, és impossible. Però sí crec en començar molt abans i acabar molt després, perquè tenim un clima molt benèvol. Encara que estem molt props de Catalunya, tenim millor clima que vosaltres. Això ho podem... Sí, ho podem considerar. I el temps és bo, és a dir, aquelles persones que els agrada passejar, caminar, fer esport a l'aire lliure, poden venir a fer-los els 12 mesos d'anys. Els restaurants estan oberts tot l'any. Hotels també, evidentment, oberts, no? Per tant, tenim una oferta que podem oferir tot l'any i que, evidentment, és el que esperem que ens ajudi a allargar temporada.
Moltes vegades, quan veiem tots aquests famosos que veiem permanentment quan arriba l'estiu, de tots els més fantàstics i més esplèndids artistes arribats d'arreu del món que estan a les platges d'Eivissa, potser pensem, i això és una cosa que valdria la pena entenc dir, potser pensem que les infraestructures només estan pensades i fetes per aquest nivell, però Eivissa té una infraestructura apropiada per tots els perfils de viatgers, no?
Efectivament. I de fet hi ha que dir que els nostres hotelers estan en aquest moment fent moltíssima feina per renovar la seva planta hotelera. Moltíssims hotels estan invertint en projectes de remodelació i sobretot també d'ampliar una mica el que és la seva oferta. Es decanten molt cap a temes de salut, spas, coses així, però també hi ha que dir que, a part de l'oferta tradicional, a Eivissa tenim una altra oferta no massa coneguda, però molt important, i sobretot també molt important per lo que fa més a temporada fora d'estiu, i és oferta de turisme rural. Tenim moltíssims establiments repartits per tota la illa, sobretot en paratges més naturals, i també el que és l'oferta de viviendes turístiques vacacionals, els habitatges turístics vacacionals. Una oferta que hi ha una mica d'intrusisme i és una cosa que estem nosaltres intentant lluitar moltíssim per erradicar-ho, però hi ha una oferta arreglada que ronda ja els 10.000 llits. Llavors és una oferta d'habitatges dins de lo que és la construcció tradicional eivissenca, que és una construcció molt curiosa, perquè la casa típica eivissenca, algunes que provenen d'origen romà, unes altres d'origen àrab, és una arquitectura coneguda també mundialment i estudiada per molts arquitectes, i segueix mantenguent molt aquest estil de construcció, i és una oferta, com he dit, molt interessant.
Senyor Torres, una plaça d'Eivissa.
Una plaça, la plaça de Vila.
Un carrer?
Un carrer. Jo diria carrer Sant Jaume de Santa Eulària.
Un plat típic?
Un plat típic. És sofrit pagès.
I una època de l'any?
Una època de l'any, maig.
Una festa tradicional?
Festa tradicional es diu Menja de Maig de Santa Eulària, que és el meu poble.
Oh, vostè es va cap a casa. Ara ho entenc. Senyor Torres, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per venir a parlar-nos d'Eivissa, de com Eivissa es presenta aquí a Fitur i de totes les possibilitats que ens ofereix, que són moltes, moltes, moltes. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Fins una altra.
Les Balears, no, perquè va ser amb la senyora Joana Drover. Ella és la regidora de turisme de Palma de Mallorca, amb qui parlàvem de les presentacions que es feien a Fitur d'aquesta ciutat, però també de les línies de promoció que pensen seguir en els pròxims mesos. I dir que estan estretament lligades a l'art.
Té a veure amb l'art i que té a veure amb la cultura, amb la cultura que té la nostra capital, que té Palma. Nosaltres hem apostat per potenciar el turisme cultural i posar com a referència a l'artista internacional que tenim, que és en Miró. Per això hem vengut a Fitur de la mà del net d'en Joan Miró, en Joan Punyet, i hem vengut també de la mà del president de l'associació hotelera, en Javier Vic, que ha tematitzat en la figura de Miró un hotel a Palma. I per tant, amb aquest tàndem, el que volem...
Quin luxe, això, no?
Exacte, és fantàstic. I m'encanta sentir-lo, perquè quan ell parla de l'hotel, que se dirà Hotel Museum, diu que el client, quan entra i passa a porta, ha de començar a respirar Miró per tots els seus poros. I per tant, l'únic que tens és ganes de ser tu que entra i de disfrutar de l'ambient.
Entenem que l'hotel també tindrà obres d'art del pintor.
Exacte, les tindrà allà exposades, i no només això, sinó que les etiquetes del vin aniran litografiades amb en Miró, les habitacions també, es terra també, tot seran detalls de l'artista Joan Miró.
Aquest regidor és un d'aquells projectes que només es poden fer per amor.
Sí.
Jo entenc, no? Per amor, en aquest cas, a l'art, o amb Joan Miró, o...
Sí, per amor i per intel·ligència també, perquè jo crec que atreure en el turista de qualitat, i me refereixo que qualitat no només en el que té més el bes que els altres, sinó en el turista que està interessat en cuidar i en estimar el lloc en el que va, i en el que no li sap greu, si té 10, gastar 10 en aquell lloc, o si té 5, gastar 5. Jo crec que hi ha una part molt important d'estratègia i d'intel·ligència, i d'amor a l'art, esclar.
Moltes vegades la sensibilitat en el món empresarial... Sí. No és que hi hagi massa, i a vegades no es té aquesta sensibilitat, sí, especial, doncs, per pensar, sí, que pot ser una bona alternativa. Parlem de Palma, regidora.
Sí.
Palma de Mallorca, capital.
Palma de Mallorca.
De la illa, atractius més que suficients per mereixer una visita.
Exacte.
I una molt variada oferta, perquè sí, trobaríem perfils de tota mena que coincideixen en Palma com a destinació turística, no?
Sí. Nosaltres, el nostre principal objectiu, i en això que venim a les fires, és que la gent no només mos conegui per sol i platja. Aquesta oferta ja és sobradament coneguda, i durant l'estiu ja ve moltíssima de gent a Palma. Volem que la gent també mos descobreixi en l'hivern, que entenguin que Palma és una ciutat que té molt que oferir, que té cultura, que té gastronomia de màxima qualitat, que té art, que té un comerç de proximitat fantàstic, amb un productes de moltíssima qualitat, que fa gust passejar, i que la temperatura que tenim és fantàstica per anar al carrer tots els dies de l'any, i que som una ciutat viva i una ciutat que vol acollir gent i que té molt que oferir.
Una ciutat que té una infraestructura hotelera també molt i molt variada, que trobaríem hotels de tota mena, aquest que parlàvem ara, que encara no està obert, aquest hotel.
No, està en obres encara.
Està en obra. Però que trobaríem hotels tan excepcionals com pot ser aquest hotel,
sí,
com establiments del que podríem denominar turisme de sol i platja, platja, o establiments ja també dins del municipi petits, emblemàtics, d'aquells hotels amb encants.
Sí, sí, sí. De fet, dins la ciutat estan començant a haver-hi magnífics hotel boutique, i que s'estan integrant molt bé dins la ciutat i estan atraient en aquest turista en el que fèiem referència abans, de qualitat, interessat pel lloc en el que va i que demana on pot anar a dinar allà on menja la gent de la zona, on pot anar a comprar allà on compra la gent del lloc. I això és el que ens interessa, i a través dels hotels de ciutat la veritat és que s'està potenciant molt i s'està atraient molt en aquest tipus de turista.
Regidora, per aquelles persones, que deuen ser poques, però per aquelles persones, per aquells catalans i andorrans que ara ens escolten i que potser no coneixen Palma, quin seria el seu missatge? Quin seria aquell eslògan que vostè llançaria per convidar-los a que anessin a conèixer la ciutat?
Palma obertes 365 dies de l'any, amb moltíssim que oferir, amb una gastronomia de màxima qualitat, amb un comerç emblemàtic, amb una oferta cultural variada i de qualitat. Que vinguin, que volen que vinguin, i sobretot en hivern.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, regidora, per acompanyar-nos, per venir a fer-nos aquesta visita i per ajudar-nos a descobrir una miqueta més Palma de Mallorca, tot i que és molt coneguda per nosaltres, però val la pena tenir en compte que potser hi ha coses d'aquesta destinació que han passat per alt i que s'ha de tornar.
Sí, moltes gràcies, Carme, i sigueu tots benvinguts.
Gràcies. Moltes gràcies. Separem cap al Magreb, cap al nord d'Àfrica, el país possiblement més europeu del Magreb. Volem fixar-nos en Tunísia, un país que darrerament ha tingut alguns esdeveniments que l'han fet patir moltíssim, perquè una de les seves, dels seus motors econòmics és, sense cap mena de dubte, el turisme, però que treballa constantment, treballa dia a dia per superar aquestes situacions i per vendre la gran bellesa del seu país. Està amb nosaltres la persona responsable de relacions públiques de l'Oficina de Turisme de Tunísia, Nedra Hamami. Nedra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No queremos hablar de esas cuestiones que os han preocupado tantísimo a vuestro gobierno y que han provocado ataques en la industria turística, que es uno de los motores económicos, como decíamos, del país. No queremos hablar de esto, queremos hablar de las bellezas del país. Pero antes de entrar en cuál es ese recorrido turístico que puede hacer una persona que llegue a Túnez por primera vez, sí hacer mención a que el gobierno de Túnez ha trabajado intensamente en reforzar la seguridad en todo el país, reforzar la seguridad en los hoteles, y que las personas pueden viajar a Túnez con el mismo miedo o precaución como cualquier otro país del mundo.
Claro, es que es un miedo que va, o sea, con el turista en varios países, no solamente Túnez.
Claro.
Entonces, lo que hizo el país, o sea, el destino Túnez, es colaborar con varios otros países que sufren de lo mismo hoy en día. Entonces, para mejorar el tema de seguridad en el país, un turista que no ve un país seguro, que tiene un poco de miedo, no va. Entonces, empezando por la seguridad y luego yendo al producto, los hoteles y la belleza del país. Sí que se tomaron varias medidas para mejorar el tema de seguridad en los aeropuertos, en los hoteles, en los museos. Son medidas necesarias y básicas, o sea, que a lo mejor en otros países existían desde antes, o sea, de antes había escáneres en los aeropuertos, etcétera, pero nosotros ya el último año, digamos, lo estamos haciendo porque visto lo que pasó. La verdad que poco a poco es más seguro, se está haciendo más seguro el país, uno se siente más seguro yendo a Túnez y disfrutando como siempre de los atractivos del país.
Vamos a hablar de eso, de los atractivos, de las cosas bonitas, de lo que puede hacer el turista. Me imagino que en un primer viaje es visita obligada a llegar a la capital, a Túnez.
Sí, sí. Por ejemplo, hay vuelos desde Madrid como desde Barcelona. Desde Barcelona es una hora y media más o menos de vuelo con la compañía Tunisair, con la compañía Vueling, etcétera. Se puede ir. Llegando a Túnez capital, hay gente que se va solo por el fin de semana, pasar un fin de semana en Túnez capital y hacer alguna que otra excursión. Hay gente que tiene negocios y va a Túnez capital también, está preparada los hoteles y tal para viajes de fin de semana, de negocios. Y hay gente que quiere y dice, yo quiero quiero disfrutar más, ir a más. Entonces, empezando por la capital, se puede visitar la costa. Tenemos 1.300 kilómetros de costa. Disfrutar de la costa, las playas, el sol, los buenos hoteles. Y se puede también, yendo hacia el sur, ir al desierto de Túnez, a la parte sur. La parte del desierto coincide más o menos en la costa con la isla de Yerba. Entonces, se puede combinar una semana en la isla de Yerba, haciendo excursiones en la parte sur, en los oasis de montaña, en los cañones, oasis de palmeras. Hay varios eventos que se están celebrando los últimos años en el desierto, citando como ejemplo, en el mes de febrero del año pasado, por ejemplo, se celebró el Festival Internacional de Música Electrónica en el decorado de la Guerra de las Galaxias. O sea que es como unir dos por uno, el decorado de la Guerra de las Galaxias por los amantes de esta película y la gente que le gusta la música electrónica y pasárselo bien durante un fin de semana y disfrutar. Esto es un recorrido básico, digamos. Se puede ir también a otras ciudades, a algunas ciudades como Kairouan, la ciudad santa del país. Hay ciudades con montañas, playas, al mismo tiempo montañas y playas, la zona oeste del país, Ain Draham y Tabarka en el norte. Hay varios atractivos. Hay gente que le gusta ir para disfrutar de la comida, la gastronomía.
Bueno, la gastronomía es absolutamente excepcional, sí. Hay que decir. La gastronomía es una gastronomía muy mediterránea, sí. Pero que tiene, mediterránea en cuanto a los productos, pero que sí. Tiene ese punto...
Tiene carácter, digamos, esta gastronomía.
Carácter. Yo voy a confesar ahora una cosa que creo que no he dicho nunca, y es que creo que es de los países en los que he comido mejor, Túnez.
Sí, se come muy bien.
Es absolutamente excepcional la gastronomía, el aceite sí. Y muchos de los platos que se ofrecen.
Aceite,
¿no?
De oliva virgen extra de lo mejor, aparte de tener una fusión de sabores entre platos de origen bereber, otros platos de origen norteafricano en general, algunos platos también europeos que se han mezclado con la gastronomía tunecina, la autóctona, y es una fusión entre varios sabores, varios olores y varios colores también. Entonces se disfruta con la gastronomía.
Hablando de colores, vamos a hacer algunos puntos concretos que me parecen significativos. La Medina de Túnez, hablando de colores, ahí vamos a encontrar una gran diversidad de colores en los mercados.
Sí, la Medina de Túnez es el casco antiguo de la ciudad de Túnez, la capital. Hay una mini Medina, digamos, en varias ciudades, como en Susa, en Kairouan, etcétera, pero la de Túnez es la más grande. Era el casco antiguo de la ciudad y dando paseo, o sea, yendo de paseo por este casco antiguo, se puede ver muchos colores en los zocos, muchas texturas entre pieles y cueros, entre telas, entre especias. Es una mezcla que llama la atención y que gusta mucho a la cámara para sacar de foto. En estos zocos se disfruta un poco de regatear, de bajar el precio, de comprarse algún detalle, un recuerdo. Se disfruta también haciéndolo en la Medina.
El anfiteatro del GEM.
Sí, el anfiteatro del GEM está como a 250 kilómetros de Túnez capital. Está mejor conservado que el de Roma y es espectacular. En una palabra, es un anfiteatro espectacular. Se hace, por ejemplo, se celebra el Festival Internacional de Música Sinfónica una vez al año en este decorado, romano, antiguo. Y la verdad que merece la pena de visitarlo porque es una joya arquitectónica.
La mezquita de Kairouan también es otra
también,
joya arquitectónica.
Pero es otro estilo, otra cultura, es diferente, totalmente diferente. Kairouan es la ciudad santa del país, está a 150 kilómetros de Túnez capital. Y volviendo un poco al tema de gastronomía, en la ciudad de Kairouan se hace un dulce típico conocido de la ciudad, que es el makrud, que es de sémola de trigo y de dátiles. Está riquísimo. Para los aficionados a la arquitectura y a la cultura musulmana, se puede visitar varias mezquitas en Kairouan. Se puede, digamos, disfrutar de la historia y de la base, digamos, de Túnez musulmana. Pero hay que también hablar de lo que hablamos antes, de la Túnez romana. musulmana, igual que la Túnez cristiana, que Túnez fue durante 7 siglos cristiana, o sea, como país cristiano, podemos encontrar de todo, pero en Cairawan sobre todo es para aficionados a las mezquitas, y la cultura árabe musulmana.
Aficionados al submarinismo, bueno, son los marinos en
También. En Yerba, la isla de Yerba, que está al mismo nivel que el sur de Túnez, el desierto, a 500 kilómetros de Túnez capital, hay vuelos internos de 50 minutos más o menos desde Túnez capital, pero también y sobre todo la ciudad más conocida por los fondos marinos y donde se puede hacer, la gente disfruta muchísimo haciendo buceo y tal, es la ciudad de Tabarka, que está en el norte. Es una joya para la gente que le gusta el mar y bucear y descubrir fondos marinos vírgenes.
Nedra, muchísimas gracias.
Gracias a
por acompañarnos gracias. En este programa especial, por ayudarnos a descubrir Túnez, que siempre es un placer. Gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, chao.